Aquest estiu no cal que demanis hora.
El 21 d'octubre i l'11 de Getafe.
Ni que et desplacis a cap consulta.
Sí.
Aprendre a menjar bé és fàcil, si saps com.
Fàcil!
La salut no fa vacances.
No.
Amb Xevi Verdaguer.
Home, és molt bo per mi, eh?
Xevi Verdaguer, bona tarda.
Molt bona tarda, Ernest.
Xevi, divulgador científic, fisio, en fi, és una autèntica personalitat en el món de l'aprendre a transformar la teva salut a partir del que mengem. Tinc a les meves mans el llibre que es diu Transforma la teva salut, de Rosa dels Vents, sortejar entre la gent que feu les vostres consultes i que li voleu fer una pregunta al 93207474, 93207474, o gravetat0@catradio.cat. A veure, avui, Xevi, parlarem d'una cosa que més o menys tenim tots, però que és més important en el cas de les dones, que són els estrògens, i sobretot d'un problema, que és tenir massa estrògens, excés d'estrògens.
Excepte, el protagonista aquesta vegada seran els estrògens, que quan perden el seu equilibri dintre el nostre cos, sí, tant per falta com per excés d'estrògens, doncs donen molts problemes. Tots ens adonem compte que quan arriba la pitopàusia, com deia el meu avi, o la menopàusia, a partir dels 55 anys aproximadament, aquesta falta de fabricació d'estrògens al nostre cos fa que comencem a tenir la pell més seca, els ulls més secs, les mucoses dels genitals més seques, que comenci a pujar el colesterol i els triglicèrids, que en aquesta època de la vida comencem a perdre més visió i veiem com el mòbil l'hem d'allunyar per poder veure amb més nitidesa. És en aquesta època amb menys estrògens també que ens adonem compte que ens engreixem amb més facilitat, que comencem a tenir problemes de memòria, sudoracions, moltes dones, a més despistes, a més problemes de depressió, de restrenyiment. En l'embaràs també veiem que moltes dones, que hi ha menys activitat estrogènica, uns estrògens que no són tan actius, també donen problemes d'estrenyiment. Per tant, aquestes hormones sexuals ens afecten a nivell cognitiu, ens afecten a la hidratació de la pell, són molt importants per la memòria i per l'estat d'ànim i per regular el tema del colesterol. És curiós com en aquesta època de la vida, per la falta d'estrògens, perquè veiem la importància que té, uns es posen gotes als ulls, els altres cremes hidratants, els altres gels vaginals, pastilles pel colesterol, pastilles per dormir, antidepressius...
Sí, sí, la indústria viu una mica de la falta d'estrògens.
Bueno, jo no focalitzaria només a la indústria. Uns prenen coses naturals per dormir, uh-huh, o per l'ansietat o per les depressions, altres les prenen que no són naturals, que són al·lopàtiques, i jo sempre pregunto, qui diria que ho fa més bé, el que es pren pastilles naturals pel colesterol i per anar de ventre, o el que se'ls pren químiques? Cap dels dos. Hem de regular els nivells d'estrògens. Però és en l'època fèrtil, en aquesta època que ocupa fins als 55 anys, des de que comences a menstruar fins als 55 anys, que l'excés d'estrògens dona moltíssims problemes de salut. Per exemple, com identificar que tens excés d'estrògens, que t'està afectant aquest tema que avui ens interessa de proposar? La gent que té excés d'estrògens ho pot identificar. Començaré explicant als nois.
Sí.
Els nois amb excés d'estrògens sabran que tenen masses hormones femenines, estrògens, perquè hi acumularà més greix a la zona de les mames.
Mm-hmm.
A les mames i a les zones de les caderes i de les cuixes. Aquests nois amb excés d'estrògens, a part de distribuir els greixos en aquests llocs característicament femenins, també pot ser que tinguin problemes d'hemorroides, que són un tipus de problema circulatori a l'anus, veritat? També l'excés d'estrògens en els nois fa que suem o que transpirem amb més facilitat. I també ens dona problemes de varius als testicles, com el varicocele.
Uh-huh.
Bueno, són unes petites pistes que molts nois estaran pensant, ostres, em pensava que parlaven de noies, i a mi això em passa. Doncs aquest excés d'estrògens en els nois dona un risc augmentat a tenir malalties autoimmunes, a tenir més problemes d'angoixa, problemes de migranyes, problemes de colon irritable. És curiós com en el sexe femení o en aquests nois amb excés d'estrògens es correlaciona en estudis epidemiològics que el colon irritable, les migranyes i els dolors crònics apareixen molt més freqüentment en el sexe femení, perquè els estrògens hi tenen molt a veure.
Perdona, el Joan de Ripoll ens demana aleshores quins són els aliments que cal evitar o que no evitar, però si prendre en menys quantitat.
Sí, és en aquest moment quan hi ha nois que se senten identificats, que potser ell o coneguts tenen excés d'estrògens perquè pateixen malalties autoimmunes, o problemes d'angoixa, sí, i contractures, i dius, això, jo m'estic prenent coses per apagar foc en cada una d'aquestes coses que m'afecten. Hi ha aliments que el que fan és que augmentin els nivells d'estrògens al teu cos, que són aliments que acceleren l'enzima, que es diu aromatasa. Ara, en el llibre explico concretament...
L'aromatasa és la fàbrica.
Exacte, és l'enzima que ens ajuda a fabricar estrògens. El nostre estil de vida afecta molt ràpidament a l'aromatasa, amb la qual pots millorar i pots empitjorar a molta velocitat. Només cal que sàpigues què pots fer per cuidar-te. Per tant, hi ha aliments com, per exemple, els... són uns aliments que tenen activitat estrogènica, que són els làctics especialment, la carn vermella i l'alcohol. Aquests, i dintre de la carn vermella, seria per ordre de més a menys el senglar, el porc i la vedella. Llavors, prendre un cafè amb llet cada matí, ho dic per la llet de vaca, més un entrepà de fuet o de pernil o de formatge d'arabeta de vaca, vol dir que a final de mes potser hauràs sumat 60 coses que augmenten l'activitat de l'aromatasa. Si després en fas 60 més que la puguin frenar, és possible que no et passi res, però intentar reduir aquests hàbits de vida que excel·len l'aromatasa podria ser bona idea. Per tant, per reduir els estrògens, només de reduir aquests aliments que hem parlat ara, l'alcohol, els làctics d'origen boví i la carn vermella...
Sí. Cabra...
Cabra, saps què passa? Que tots els que podem crear, procrear, que podem fabricar hormones, tots tenim estrògens. Jo no tinc cap pacient vegà que tingui problemes d'estrògens, perquè només té els estrògens que fabrica ell, no en venen de fora. Quan una persona comença a menjar en excés de carn, com pot passar a la Garrotxa i a la comarca de Vic, que tenim carn bona i acostumem... Com que són animals que poden criar la seva carn, els seus músculs tenen estrògens. Per tant, quan nosaltres mengem molt d'això, també facilitem que fabriquem més estrògens.
L'Esther de l'Hospitalet ens pregunta el contrari del que ens preguntaven des del Pirineu, que és, bàsicament, quins són aquests aliments, és a dir, a l'altra banda de la balança, els que fomenten que tinguem menys estrògens o que regulin la quantitat d'estrògen a l'organisme.
Exacte. Llavors, hi haurà noies que ara potser saben com...
Gràcies, Marta. Per cert, aprofito que tota la gent que ens està enviant correus o ens està trucant al 932077474 per passar-te les preguntes, entra en el sorteig d'aquest llibre que tinc, el Transforma la teva salut, del Xavi Verdaguer. Ai, per cert, també aprofito, tu el dia 25 de setembre fas una conferència espectacle, conferència sobretot, però és espectacular, a la Sala Bars, no?, en què parles justament, amplies coneixements del que tractem aquí al programa. Transforma't, es diu, Sortegem també dues entrades per anar aquesta conferència. Sala Bars, 25 de setembre.
Exacte, en aquesta Sala Bars barregem coneixement amb entreteniment. És una coproducció...
Produït pel Terrat,
Exacte, és una coproducció amb el Terrat. Llavors, ells fan que sigui divertit i amè, amb col·laboració de gent de la seva confiança en aquest espectacle, que expliquem com transformar la salut.
Molt bé, aliments que ens ajuden a regular el tema dels estrògens.
Les noies, com poden saber? Les noies que tenen excés d'estrògens, els nois ja ho han identificat, les noies sabran que tenen excés d'estrògens i, per tant, hauran de menjar aliments que frenin aquesta enzima, l'aromatasa, per reduir-los, que és el que ens preguntava l'oient. Les noies sabran que tenen excés d'estrògens quan tinguin en el sangrat menstrual sangrats menstruals llargs i que la sang sigui en forma de coàguls. També sabran que tenen excés d'estrògens si tenen dolor menstrual o síndrome premenstrual, que hauria de ser absolutament zero. No és normal tenir restrenyiment tot el mes i tenir caques pastoses anant de ventre un o dos cops a cada dia durant els 5 dies de sangrat menstrual. Tampoc és normal tenir problemes d'ansietat per menjar dolços o sentir-te molt irritable o ansiós abans de la menstruació. Sabràs que tens excés d'estrògens si ets una noia i tens un excés de flux vaginal. Hem dit que els estrògens hidraten la mucosa de la pell i la mucosa vaginal. Si tens excés d'estrògens, les noies sabran perquè els dies del salva-sleep, que tenen més flux vaginal, que anaven del dia 10 al dia 14 del cicle, s'adonaran compte que s'han de protegir durant molt més dies. Aquestes noies que estan veient que tenen símptomes claríssims d'excés d'estrògens saben que tenen risc augmentat de tenir problemes d'angoixa, de migranyes, de contractures, perquè l'origen és el mateix, l'excés d'estrògens, que ens porta a medicar-nos per apagar foc, per apagar la crisi quan no estem resolent l'origen del problema. Per tant, què podem fer a nivell alimentari per frenar l'aromatasa, l'enzima que ens ajuda a fabricar estrògens? Hi ha hàbits de vida, com estar exposats al sol i que la nostra pell pugui fabricar vitamina D, que ens ajuda moltíssim. El fet de fer exercici físic també ens ajuda al fet de millorar la insulina i la leptina, és a dir, aprimar-nos, ens ajuda a tenir menys estrògens. Si haguéssim de concretar-ho amb aliments, n'hi ha uns quants que estan ja molt reconeguts. Hi ha medicaments químics que frenen l'aromatasa. S'utilitzen per al càncer de mama o el càncer de pròstata o per millorar la fertilitat en el cas dels homes. Són medicaments...
efectius.
Molt efectius, però que no calen en aquests problemes que estem parlant. Però perquè veiem la importància del que està buscant la indústria farmacèutica per ajudar a salvar problemes greus de salut a la població. En aquests símptomes que he explicat en nois i en noies ja podem identificar que estem en un carril que no ens interessa envellir. Per tant, hem de fer alguna cosa per sortir d'aquest mecanisme d'acció que no és positiu per a la nostra salut.
Per tant, quins aliments proposes?
Els xampinyons tenen un principi actiu que ens ajuda moltíssim a reduir l'expressió de l'aromatasa. També l'aranja, el pomelo. Tots els derivats de les crucíferes, especialment el bròcoli, les cols de Brussel·les i la col lombarda, són especialment potents. I si haguéssim de destacar algun, destacaríem el bròcoli, sobretot quan es germina. El bròcoli germinat, que el pots posar a aquesta època a les amanides, va especialment bé. També el llinet i el sèsam tenen uns polifenols, que són unes substàncies que estan en aquestes llavors, que van molt bé per frenar l'aromatasa. Per tant, si el teu iogurt de soja, per exemple, el barreges amb una cullerada de llavor de lli de sèsam barrejats, que els has triturat i els has posat a la nevera, i cada matí fas una cullerada barrejada amb el teu iogurt de soja, que porta també unes substàncies que ens ajuden a frenar l'aromatasa, a final de mes hauràs fet 90 coses bé per frenar l'aromatasa. Uh-huh. És normal que et comencis a aprimar i a millorar de la retenció de líquids i dels maldecaps i de les migranyes i que et sentis més tranquil quan fas tantes coses bé per frenar l'aromatasa.
La Mònica de Barcelona diu que ha llegit que l'avena produeix excés d'estrògens. L'avena, això és veritat?
Personalment no crec que sigui el cereal més problemàtic. El que fa augmentar l'activitat dels estrògens, l'aromatasa, és més que res la insulina. I per tant, tots els cereals que tenen, que ens provoquen pics forts de glucosa, i per tant que el nostre pàncreas ha de fabricar molta insulina per regular els nivells de glicèmia un altre cop en sang, l'avena no és un d'aquests. Els cereals més respectuosos amb la salut, amb la nostra salut hormonal, potser són la quinoa i el fejol. L'avena potser no és l'angelet, però és molt pitjor el blat, per exemple.
A veure si sé interpretar els missatges. Per exemple, un que em demana que sigui anònim diu que ha notat que en pocs dies, 2-3 dies, les defecacions li canvien molt, passen de ser seques i compactes a ser bastant líquides i al revés. I això que la dieta no ha canviat. Diu, a què es pot deure això? No sé si...
Noi o noia?
Ostres.
Si és una noia, jo sempre et diria...
Noi? Noi, noi, em diuen. Sí, sí, noi.
No, si és un noi i és per culpa d'estrògens, és a dir, té hemorroides, té verius als testicles, té greix acumulat a les mames, s'ha donat compte quan puja 4 escales, li comença a sentir suor aquí al mig del front i al mig de l'esquena i aquí el bigoti. És a dir, si és un noi i està veient que possiblement tingui excés d'estrògens, jo diria, intenta fer bé el que hem explicat. Si fas 2 cafès amb llet cada dia, és a dir, 60 cops al mes que t'has pres làctics d'origen boví, jo diria, fes només el cafè. El cafè, el te, la regalèssia i la canyella redueixen els estrògens. És a dir, si canviem...
Perdó, el cafè redueix.
Ara n'he dit 4 més...
El que passa
més...
que amb llet el multipliquem. El cafè sense llet, si
el cafè i el te i la regalèssia i la canyella i la menta, tots frenen l'aromatasa. És a dir, si fas una barreja de que queda boníssima, per cert, el te verd, la regalèssia i la canyella...
Mm-hmm. I això és una bomba bona.
És una bomba molt saludable per frenar l'aromatasa. És seguríssim que si tu tenies dolor menstrual i redueixes el consum de carns, de làctics, d'origen boví especialment, i fas aquestes infusions, per exemple, de seguida t'adonaràs compte que els estrògens es redueixen. Amb els símptomes que he explicat, les noies deixaran de tenir tant flux vaginal, el sangrat menstrual no seran coàguls, el dolor menstrual ha de desaparèixer. Si a final de mes, quan ve la regla, no ha desaparegut tot això, és que ens hem posat mala nota. No passa res. El mes que ve tens un cicle per tornar a intentar fer millors les coses, que no passa res. El que interessa és que no envellim amb aquest problema d'accés d'estrògens, perquè dona molts problemes de salut i un risc augmentat a tenir càncer de mama o d'úter en el cas de les noies, o de colon o pròstata en el cas dels homes.
Que tinguis més o menys estrògens, siguis home o dona, té alguna traducció, he llegit algun lloc, que si tens el dit cor més gran que l'anular, pot indicar-te si tens més tendència masculina o femenina a produir els estrògens. A veure, explica-m'ho bé, això, perquè la llargada dels dits, jo no sabia que podia explicar
això. Sí, sí, efectivament, aquest és un paràmetre biològic que a principis d'aquest 2018 va sortir la primera revisió sobre aquest tema, que és preciós.
Això és científic, eh?
És científic, completament. Científic. O sigui, la primera revisió vol dir, s'ha fet un meta-anàlisi, és a dir, un anàlisi de totes les revisions.
Anàlisis, sí, sí, una mitjana, diguem-ne.
Exacte, que és la forma més fiable que tenim avui dia per concretar aquests temes de si és o no és rigorós. Ah. I s'ha vist que la gent que té l'índex, el segon dit, més llarg que l'anular, el quart, de la mà dreta, per tant, ara jo diria, si esteu conduint, no ho feu,
no,
però si esteu a casa vostra, us poseu la mà estirada davant dels vostres ulls, el braç estirat i el flexionant el dors de la mà, mirant a banda i banda del dit mig, mirant si l'índex i el quart dit, quin és més alt dels dos. La gent que té l'índex més llarg que el quart, ja se sap que té una facilitat augmentada a fabricar més estrògens, és a dir, que és més femení. És més fàcil que tingui conductes, perquè les els estrògens, això és un tema que ve condicionat genèticament per l'exposició hormonal que tens quan estàs al ventre de la mare. Això fa que un dit creixi més que l'altre. Com que es manté durant tot el rest de la nostra vida, ens condiciona a tenir més estrògens tota la vida o menys estrògens tota la vida. Llavors, el que té el segon dit més llarg que el quart té més estrògens i per tant no passa res. Si els elimines bé i no fas que fabriquis excés d'estrògens, no passa res. Però tens més possibilitats a tenir problemes de migranyes o d'ansietat, perquè l'excés d'estrògens, per exemple, donen aquests problemes, com el colon irritable també o malalties autoimmunes. Per tant, potser hi haurà persones que hauran de fer més bé les coses per trobar-se bé de salut, que altres que te dones compte que són un autèntic desastre,
sí,
que mengen molt malament, van molt estressats, no es cuiden gens i, en canvi, es troben perfectament de salut, no? Llavors, no tot és els hàbits de vida, i a vegades que els gens ens condicionen, i en aquest cas, la nostra vida intrauterina, si tens més estrògens o tòxics que estan en la placenta i en el líquid amniòtic que venen dels plàstics, el nen o nena que hi ha allà dintre, si estàs en contacte amb més plàstics que tenen activitat hormonal, fa i condiciona que tinguis més estrògens no només quan ets petitó, sinó la resta de la vida. Segon dit més llarg que el quart, hem de pedalar una mica més.
Més llarg que el quart, jo el tinc més curt, mira.
Sí, jo en aquest cas sóc noi, no sé si feia falta aclarir això, però els que estem aquí davant de la classe...
Els tens iguals, més o menys.
Sí, quasi
potser
bé.
El quart...
Sí, tinc el segon més llarg que,
sí,
que el quart.
Sí.
És com si fos més femení. Jo vinc de passar problemes d'angoixa, m'engreixo més facilitat, tinc més retencions de líquids. Abans tenia psoriasis, que és una malaltia autoimmune. Per tant, jo sé que en el meu, quan estava la meva vida intrauterina, estava exposat a més estrògens. Era una època que es prenia molts més làctics de vaca. Hi havia molts menys plàstics que ara.
Però això tots, no? Perquè abans es prenia molt làctic de vaca, no? Tothom.
Sí.
En general.
Tot depèn dels hàbits de vida de la mare en aquells moments,
sí,
no?
Sí, sí. Anem a preguntar... tenim moltes preguntes. De fet, hi ha gent que ja ens pregunta coses que s'han comentat, no? Què són els receptors estrogènics?
Mm-hmm.
Què són?
Imagina que tots els que estem aquí a la taula som estrògens. És la hormona que circula en sang. Aquesta hormona...
S'enganxa, no? Diguem-ne.
S'enganxa amb un receptor que hi ha en els nostres teixits corporals. Quan nosaltres, hormones, ens agafem el receptor que hi ha a les cèl·lules, com ara jo m'estic agafant amb aquest receptor, llavors jo puc tenir activitat biològica. Què vol dir això? Sí, el que he explicat, millorar la memòria, millorar l'estat d'ànim, hidratar la pell, millorar el metabolisme del colesterol al fetge, millorar el creixement, la solidificació dels ossos, per això la menopàusia, hi ha més risc d'osteoporosis. Per tant, necessitem estrògens que circulin en sang lliures per poder ser actius. Però hi ha estrògens que viatgen amb un vaixell, que són transportadors. Hi ha gent que de vaixells, de transportadors, en té molts. I d'estrògens que circulen en sang, n'hi ha molt poquets. Llavors, aquests receptors no podran ser tan actius. Llavors, per no liar-nos, això ho explico molt bé amb vídeos en 3D a la de conferència del Transformate, que es veu molt, quan ho veus a les imatges, dius, ah, és més fàcil, si ho veus. Però el receptor d'estrògens, hi ha persones que el té més actiu. En el llibre explico com identificar això. La gent que té el receptor d'estrògens més actiu, és a dir, que amb pocs estrògens que circulen en sang hi ha molta activitat, aquesta gent sol tenir clics a la mandíbula. És a dir, que quan obres la boca,
sents el clic
aquí davant de l'orella, que et diuen que la mandíbula està descol·locada, no? Els que hem fet...
I no és així, això?
Els que hem estudiat fisioteràpia i osteopatia, diem que aquests trastorns de l'articulació temporomandibular es poden treballar a nivell de mecànic, no? Però s'ha vist que el receptor d'estrògens dona clics a la mandíbula...
Però què vol dir? És una cosa òssia, no? Que faci
és un menisc que queda subluxat. Saps com el genoll tenim meniscos...
Sí,
el fèmur,
sí,
i la tíbia i el mitjà menisc,
sí,
doncs aquesta articulació de la mandíbula passa el mateix. Entre el temporal i l'os de la mandíbula tenim un menisc. És típic que l'excés d'activitat del receptor doni clics a la mandíbula. També és típic que la gent tingui periodontitis per culpa d'aquest receptor. Gingivitis i periodontitis, és a dir, periodontitis, que se li retraiguin les genives, que tinguin problemes de migranyes i que tinguin un tipus de mossegada que les dents superiors vagin més endavant,
sí,
que les dents... És a dir, al contrari que un pequinès. Saps que els pequinès vas amb la mandíbula així tirades endavant?
Exactament, així.
Doncs just a l'inrevés. Llavors hi ha gent que diu, ostres, doncs jo tinc les dents així.
Ja, però això es pot veure un tema de malformació directament, vull dir, no?
O que, jo,
no?
Jo, exactament. Per saber, o sigui, la gent que té un clic a la mandíbula, que té periodontitis, que té aquest tipus d'oclusió, que té migranyes, és possible que només tingui problemes amb el receptor d'estrògens. Llavors, quan això succeeix, que aquests símptomes se'ns acumulen, nosaltres fem un estudi genètic i demanem un estudi genètic a les persones per confirmar-ho.
Quan val aquest estudi genètic i on es pot fer?
Aquí a Barcelona hi ha Eugenòmic, que és una empresa que es dedica a fer estudis genètics, que està a la plaça Galaplacídia.
Quan val?
I que... Ostres, ara em trenques, no ho sé, segur, no ho sé amb seguretat i... No ho
val,
sé.
Val.
No, no és excessivament car, per suposat.
200, 300 euros aproximadament.
Com a molt.
Com a molt.
Llavors, un cop saps que amb els símptomes i amb l'estudi genètic confirmes per la sintomatologia del pacient, llavors dius, vale, d'acord, te donarem alguna cosa per millorar que aquest receptor no estigui tan sensible. Hi ha un medicament que es diu tamoxifè, que es dona a la gent que ha tingut càncer de mama o als homes que tenen problemes de fertilitat, perquè bloqueja supereficaçment el receptor d'estrògens. I és una teràpia supereficaç pel càncer de mama, però hi ha coses naturals que sense tenir càncer. Només problemes d'accés a estrògens perquè tens psoriasis, tens dificultat per aprimar-te, que pots modular aquest receptor, no?
En tot cas, el millor remei és menjar bé i actuar, diguem-ne, amb antelació. L'Antònia ens pregunta quina llet podem prendre en lloc de la de vaca a partir dels 58 anys, que és el seu cas. No, sí. Entenc que llets vegetals no compensen, no?, tot el que es perd.
No tenen per què ser molt problemàtiques si van en concordància amb els nostres hàbits de vida. Si nosaltres prenem làctics d'origen de cereals, com seria la llet d'arròs o la llet de cibada, tots aquests...
Però això fan... no són llets. No? No es... Diuen llet i no és llet, això.
Bueno, constantment, quan prenem cereals o llets de cereals, provoquen pics d'insulina. Uh-huh. I que, per tant... si fas esport i cremes aquesta glucosa que es va emmagatzemant al teu cos, doncs pot ser que sigui un hàbit de vida que dintre d'un context de vida saludable vagi bé. Però no seria potser per la salut hormonal el més adient. Jo sempre recomano que alternar les llets de fruits secs o les llets de coco és més bona idea. I la llet de soja no està fermentada. Per tant, sabem que la soja fermentada té molt bones propietats, però sense fermentar, com és el cas de la llet, depenem de l'intestí que aquesta llet no sigui problemàtica. Llavors, jo la llet de soja no se l'ho recomano. No.
Digue'm dos números. De l'1 al 326, vinga, va.
De l'1 al 326, sí. El 77.
No, i un altre, el 77.
El 77 i el 311.
Val. Doncs mira, el 77 servirà pel llibre. La Mònica de Barcelona s'emporta el Transforma la teva salut del Xevi Verdaguer, Rosa dels Vents, cinquena edició o més, ja, perquè estic segur que després d'aquestes n'han sortit moltes més.
Anem per la desena, sí.
Imagina't. I m'has dit el 311.
Uh-huh. Sí.
Doncs la Maria Josep de Barcelona, Maria Josep de Barcelona, s'emporta aquestes dues entrades pel Transforma, té 25 de setembre a la Sala Bars, aquest espectacle on combines coneixement i entreteniment amb els del Terrat, entrada doble per aquesta conferència que farà el Xevi Verdaguer. Xevi, com sempre, un plaer tenir-te al Gravetat Zero.
Molt agraït per la confiança i per la gent que ens ha escoltat i que ha trucat també.
I fins la setmana que ve.
Una abraçada, fins després.
Aquest estiu a Catalunya Ràdio mirem el món amb distància.
Sí, senyor.
I sense gravetat. Gravetat Zero, amb Ernest Macià.
És un campió.